Ràdio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Òmnium Cultural i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya impulsen la campanya L'esport treu la llengua per potenciar l'ús social del català en l'àmbit esportiu al nostre país. Avui volem conèixer-la més a fons i ho farem des de Ràdio Sant Sadurní, on ja tenim a punt de nou l'Eli Jiménez.
Com bé dius, durant els propers minuts ens endinsarem en la campanya L'esport treu la llengua, impulsada per Òmnium i la UFEC. I per això el que ens acompanya és el president d'Òmnium al Penedès, Jordi Parellada. Molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia. Doncs bé, treballant i continuant lluitant amb les causes aquestes de la llengua que tenim una mica abandonades.
L'esport treu la llengua és aquesta campanya que abans de parlar d'ella, si et sembla, posem l'espot publicitari.
Al món de l'esport, traiem la llengua.
Volem que el català estigui en forma.
Perquè ens preocupa que es parli cada cop menys.
Per això, l'esport català ens unim.
Per enfortir la llengua als nostres clubs.
El català ens fa equip i ens uneix amb la nostra diversitat.
Ens situa en viu propi al món.
Clubs, esportistes, cos tècnic, àrbitres, famílies, afició.
En aquesta gran cursa, tothom hi compta.
Posem en forma el català.
Suma't al manifest per l'esport en català.
Ara escoltàvem, Jordi, aquest anunci on trobem una miqueta de tot del món de l'esport. Trobem nedadors, atletes, futbolistes, jugadors de bàsquet. Trobem una gamma àmplia d'esportistes.
Sí, a veure, l'esport a Catalunya és un fenomen, bueno, com a molts altres llocs, però és una pràctica habitual a moltíssima gent. Hi ha moltes, tant a nivell escolar o a nivell amateur com a nivell professional. I a més, el que deies, tant és nedadors que jugadors de futbol o jugadors d'hoquei, o cada lloc té els seus, però bé, reuneix a moltíssima gent. Es considera que hi ha un 72% de catalans que practiquen esport amb regularitat. Per tant, és un tema que afecta a moltíssima gent.
Si et sembla, parlem una miqueta més d'aquesta campanya, una campanya que el que vol és potenciar l'ús social del català en l'àmbit esportiu. De vegades posem molt la vista, no?, en d'altres situacions, en d'altres moments, de caire cultural, per exemple, i deixem una miqueta de banda l'esport, i al final, pel grau i pel nombre de practicants esportius, val la pena, no?, que també el català sigui present en el món de l'esport.
Mira, el català fa un temps que té, un temps llarg, que té retrocés. Això significa que no s'està utilitzant, o aquest ús social que parlem moltes vegades, no s'està fent servir, ha disminuït. Llavors, des d'Òmnium hem plantejat atacar tots els fronts possibles que puguem assimilar, podem assumir en aquestes tasques de per defensar, per promoure, per afegir aquest ús del català. Llavors, sí que tenim alguns fronts que ja hem iniciat anys enrere, temes del BOC, o temes de cinema, el cine xic, cinema en català. Estem en temes audiovisuals, estem en temes de donar donació de la llengua perquè els nostres dispositius electrònics puguin parlar en català. I aquesta és una altra més, és un altre front dels que necessitem per impulsar aquest ús del català. I com et deia, vam creure que el tema de l'esport era un tema prou rellevant a la societat catalana com per fer-ne ús i intentar de la mà de l'UFEC, doncs, intentar arribar a tots aquests clubs que són, si no tinc mal apuntat, 12.500 clubs a tot Catalunya i el que representen són 750.000 esportistes. Mm-hmm. Per tant, aquí estem intentant arribar a tots els racons a través de l'esport. Mm-hmm. S'ha fet una mica de campanya inicial, el desplegament amb aquestes accions mediàtiques, com va ser aquest mural que es va fer al camp del Barça. Mm-hmm. S'ha fet alguna altra acció d'aquestes mediàtiques i hi ha hagut algunes signatures ja rellevants, però clar, això s'ha d'anar filtrant i a hores d'ara que estem a finals de temporada, que els clubs el que necessiten o el que volen ja és acabar aquests partits finals, veure les classificacions i fer vacances, doncs a partir del setembre començarem altre cop amb temes més propers, més de campanya i més d'accions més puntuals, com alguna tertúlia o algun treball directament amb equips, entrenadors o jugadors o àrbitres, perquè aquí entra tothom.
Jordi, aquest divendres, abans del partit de semifinals dels play-off de l'Hockey Lliga entre Noia i Barça, estareu amb un stand al recinte de l'Olímpic de l'Ateneu per demanar als seguidors que s'adhereixin al manifest per l'ús social del català a l'àmbit de l'esport.
Correcte. Alguns dels clubs que s'ha fet aquesta campanya s'ha iniciat i s'ha fet en col·laboració amb l'UFEC, la Unió de Federacions d'Esport de Catalunya, i s'ha llançat directament als clubs i s'ha fet també gestió des de el que és la seu nacional d'Òmnium, no? Llavors, a la comarca ja sabem que hi ha hagut uns quants clubs que ja s'hi han adherit o ho han manifestat la seva adhesió, i per tant un d'aquests és el Noia Freixenet, l'hoquei, i com tu dius, aquest divendres tindrem una petita taula o un muntatge, o això ho hem d'acabar de decidir, però que estarem presents en el partit del Noia i el Barça per explicar a qui es vulgui adreçar a nosaltres doncs tot això, com ha d'anar aquesta campanya i què és el que podem fer o quin és el nivell d'adhesió que es pot fer, perquè les adhesions poden ser a nivell de practicants de l'esport, professionals, no professionals, però també a nivell individual una persona es pot adherir, i aquí entra tothom. Mm-hmm.
Jordi, a tall anecdòtic, i ara que parlem d'aquesta adhesió del Noia, als anys 80, a mi m'han xivat que tu vas jugar al Noia Castellblanc, aquell famós segon equip del Noia que va jugar a Divisió d'Honor.
Sí. Bé, i els meus orígens, quan era més jove, vaig dedicar-me uns anys a l'hoquei i bé, vaig jugar dues temporades amb el Noia Castellblanc, pujant de categoria, bueno, aquestes coses, i amb companys d'aquí a Sant Sadurní o d'altres llocs que en aquells moments defensàvem aquests colors. Però sí, vaig lluir dues temporades la samarreta del Noia.
S'adhereix al Noia...
Amb molt d'honor, sí.
Adherit al Noia com a primer equip de l'Hockey Lliga que s'adhereix a aquesta campanya. Després parlarem amb el seu president, però aprofitem aquests darrers minutets, Jordi, per convidar la gent a que es passi divendres a signar aquest manifest per posar en valor la llengua catalana també en el món de l'hoquei patins.
Correcte. Que passi qui tothom que vulgui, que a banda de gaudir segurament d'un gran partit o un emocionant partit i defensar els colors del Noia, evidentment, podran signar aquest manifest i, per tant, fer més gran aquesta campanya que hem de fer entre tots.
Doncs ho deixem aquí. Jordi Parellada, president d'Òmnium al Penedès. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, apropant-nos aquesta campanya L'Esport Treu la Llengua, que encapçaleu juntament amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per potenciar l'ús social del català en l'àmbit esportiu. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Sí, sí, gràcies a vosaltres.
I un dels clubs que s'ha adherit a aquesta campanya és el Noia Freixenet, per això el que ens acompanya ara és el seu president, Ferran Andreu. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, com esteu?
Ara parlàvem amb Òmnium d'aquesta campanya, ens explicaven una miqueta com funcionava, escoltàvem també l'espot d'aquest L'esport treu la llengua. Què necessaris són campanyes com aquesta per potenciar l'ús del català també en el món de l'esport? De vegades ens oblidem una miqueta del món de l'esport, ens centrem molt en la cultura, però al final, en una societat tan esportiva com és la nostra, on es posa tant de pes i tanta responsabilitat moltes vegades en mitjans, esportistes, clubs, doncs també que el català hi sigui present és molt important.
Doncs sí, com bé dius, no? A vegades posem el focus en altres sectors i sembla que el cultural doncs, sigui el que pugui traccionar més, però no oblidem el sector de l'esport que cada cap de setmana es mouen 1.000 competicions, entre setmana hi ha moltíssima canalla i no tant canalla, gent gran que fa l'esport i per tant l'esport és una palanca, diguéssim, de tracció per moltes coses, és evident pel tema de la salut i la inserció social, la cohesió de comunitària, etc. Però no és menor també que pugui també tenir el seu pes amb l'impuls de la llengua i en aquest cas doncs, és evident que la llengua catalana.
En el vostre cas, l'hoquei patins, que és segurament un dels esports més de país, és gairebé una obligació no? fer servir el català a Sant Sadurní, a més, on som bressol de l'hoquei patins.
Sí, és cert. És cert que si hi ha algun esport una miqueta que ens sentim nostre arrelat, doncs podria ser l'hoquei patins, acompanyat també de molts altres, no? Però al final aquí hi ha hagut una tradició molt important i no en va, doncs 12 dels 14 equips d'hoquei lliga doncs, són catalans, és la zona geogràfica on hi ha més llicències federatives per habitant, diguéssim, de ràdio, no només a nivell nacional, sinó també a nivell estatal i, evidentment, a nivell internacional. I, per tant, l'hoquei patins no pot estar lié, diguéssim, d'aquesta campanya, diguéssim, de promoció de la llengua catalana. Quan, a més, en llocs on tradicionalment se'ls feia més catalanistes, a vegades sents alguns càntics que se'ls sorprenen una miqueta, no? Però sí, és així. I a més, veient doncs, des d'Òmnium ens han fet arribar algunes estadístiques i hi ha algunes preocupants, com que doncs, la pràctica de l'esportiva fins a quart d'ESO doncs, ha baixat gairebé 10 punts l'ús del català en una dècada. No? I per tant, doncs, si es continua treballant amb aquesta progressió, doncs, hi ha un risc més que evident. I per tant, doncs, nosaltres hi serem, i el Club Esportiu no hi serà, hi és. I, per tant, doncs, també l'hoquei patins ha de ser tractor, diguéssim, d'aquesta campanya impulsada per Òmnium i l'UFEC.
De fet, Ferran, us adherí, el Noia s'adhereix a aquesta campanya de l'UFEC i d'Òmnium per fomentar l'ús del català en el món de l'esport. I en la Parlem Hoquei Lliga, tret del Barça, que ho fa, que ja ho va fer com a institució a principis de campanya, només hi ha el Noia representant.
Sí, som el primer equip d'Hoquei Lliga, tret del Futbol Club Barcelona, que evidentment a nivell institucional doncs, ja s'hi ha adherit, però a nivell de club, no específicament de l'hoquei patins. I sí, contents de ser doncs, els pioners en aquest cas i esperem que hi hagi molts més clubs que s'hi adhereixin. Al final no és important ser el primer o no, l'important és que la majoria de clubs o la totalitat dels clubs es puguin adherir per impulsar alguna cosa tan nostra en el nostre esport com és la llengua catalana i per tant doncs, si podem fer de punta de llança i d'exemple perquè els altres clubs s'hi puguin adherir doncs allà estarem. Nosaltres no ho hem dotat gens de mica, de fet va amb nosaltres i per tant doncs, aquí som.
En el partit d'aquest divendres, en aquest tercer partit de les semifinals, els play-offs pel títol de Lliga entre Noia i Barça, Òmnium hi serà present abans del partit en un stand recollint firmes per adherir-se a aquest manifest I tot això anirà acompanyat de la lectura del manifest i també d'una foto abans de començar el partit.
Sí, és important. Nosaltres hem començat a fer ja alguna acció a xarxes socials comunicant la nostra adhesió al manifest i és evident que tindrem un aparador magnífic en el partit del tercer partit de semifinals de la Parlem Hockey Lliga contra el Futbol Club Barcelona i amb les càmeres d'Esport 3 al davant i espero que amb un pavelló ple, doncs per fer ressò d'aquesta campanya de, com dèiem, d'Òmnium i la UFEC. I per tant, doncs el divendres hi haurà un punt informatiu i de recollida de signatures per adhesió al manifest d'Òmnium i aquests dos actes, diguéssim, que és aquesta lectura del manifest i sí, una fotografia que evidencia, diguéssim, la incorporació, en aquest cas, doncs, a la imatge del primer equip, doncs amb aquesta campanya. I per tant, tot el que sigui amb aquesta promoció, doncs és evident que ajudem tant com faci falta per fer visible la campanya i sobretot doncs, sensibilitzar-nos de que, doncs això, doncs que el català està perdent força en l'esport i que l'esport evidentment és un vehicle importantíssim de promoció de la nostra llengua.
De fet, Ferran, des del Noia sou molt conscients de tot això i heu començat a fer, bueno, des de que es fan aquestes retransmissions en català, m'explicaves abans fora de micros que les retransmissions que es fan a través de la World Skate, vosaltres no les heu deixat de fer en català perquè al final és l'idioma del club.
Sí, a nosaltres ens agradaria fer les retransmissions de streaming que ens obliga a fer la Federació Espanyola de Patinatge en la Parlem Hockey Lliga i a fer-les en català, però les bases de competició no ho fan i si ho féssim, no ens deixen i si ho féssim ens multarien. Per tant, no podem fer-ho. La World Skate sí que aquest any ens han obligat a fer les retransmissions en streaming. Per tant, doncs, perfecte, és un cost més, però bueno, sabem que és promoció de l'hoquei. I en aquest cas sí que les bases són una miqueta diàfanes i et diuen que amb l'idioma del club. El nostre idioma és evident que és el català i per tant els vam fer en català. Llavors sí que vam tenir comentaris, no exigències, però sí que intentaven fer-nos fer les retransmissions en castellà i nosaltres ens vam agafar el que diu el reglament i el nostre idioma és el català i per tant vam poder mantenir fent les retransmissions en català i contents i orgullosos. I per altra banda, et diria més, també el públic, en aquest cas de l'hoquei patins, doncs també a nivell internacional doncs, és un públic portuguès, italià, francès, argentí, sud-americà, diguéssim, i per tant totes llengües romàniques i que, escolta, entre el català i el castellà segurament tampoc hi hauria massa diferència i tampoc és difícil de seguir la retransmissió en català. Per tant, ens han mantingut ferms i esperem que puguem continuar fent les retransmissions, com a mínim a Europa, doncs en català, cosa que doncs a la Parlem Hockey Lliga no és possible, però sí que en aquest cas la màxima competició europea, com la Lliga de Campions, a través de la World Skate, del canal de streaming de la World Skate.
Jo, i Ferran, jo ja que et tinc avui aquí i que demà serà aquest tercer partit de semis dels play-offs, com esteu vivint els play-offs? N'he parlat molt amb el Pere abans i després dels partits. Tu com a president, com estàs vivint aquests play-offs?
Bé, la veritat és que molt i molt content i molt satisfet. Crec que durant la temporada ens ha faltat alguna petita coseta, algun petit detall, amb alguna alegria, una miqueta d'aquelles que no sobrevingudes, però crec que no ens ha acabat d'acompanyar i semblava, tot i que anàvem repetint una miqueta els resultats, més o menys, a nivell de puntuació i tot plegat de la temporada anterior, semblava que ens faltava alguna cosa, no? I aquests play-offs ens estan donant una miqueta això. Ens estan donant això a través de l'eliminació per la via ràpida del Reus, del finalista de la Lliga de l'any passat, i amb el factor pista en contra, per tant, dos partits extraordinaris i que l'equip doncs, va mostrar un nivell extraordinari. I ara, doncs, amb aquesta sensació també una mica d'agradolça, perquè vam fer molt bé les coses al Palau la setmana passada, el cap de setmana passat, amb dos grans partits, no ens van acompanyar la sort o aquells detalls, i venim amb un 2-0, però convençut que aquí demà, divendres, el pavelló estarà ple. És com una festa pels seguidors del Noia i la veritat és que poder veure aquest ambient és per nosaltres una recompensa molt important. De fet, anar al Palau i escoltar Noia Noia durant tot el partit doncs ja és important. I esperançats perquè demà puguem posar el primer punt a l'eliminatòria i forçar el quart partit i, evidentment, doncs, també intentar doncs, portar-los al màxim i allargar al màxim aquesta eliminatòria. I tots sabem també de les dificultats que és tenir el Barça al davant amb un pressupost com el que té i amb els jugadors que té, evidentment, en plantilla.
Tant de bo demà puguem viure una victòria del Noia i forçar aquest quart partit que seria diumenge. Ferran, un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en xarxa. Avui parlant d'aquesta campanya, l'esport treu la llengua a la qual s'hi adhereix el Noia Freixenet. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i sort demà.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i convidats al pavelló de l'Ateneu a intentar gaudir d'aquest partit de semifinals contra el Barça. Moltes gràcies. Something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up.
Posem-hi ritme de la mà de la Beyoncé, que sempre funciona, i aquest Cafit, així ens plantarem a 10:45. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Bon dia, són 10:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim la informació del Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Vinceum celebra 15 anys difonent la cultura del vi als cursos els juliols de la UB. Aquesta setmana s'ha presentat a Vilafranca el Vinceum els nous cursos els juliols a la UB que compleixen 15 anys difonent la cultura del vi. Enguany es realitzaran del 3 al 7 de juliol sota el títol del vi que humanitza, que volen posar el focus en els canvis viscuts en el món del vi. La regidora d'Educació en Funcions, Meritxell Montserrat, ha volgut emmarcar el curs dels juliols en la càtedra UB Llorenç i Barba, ciutat de Vilafranca. En el curs es coneixeran petits i nous projectes sorgits fa pocs anys, també els vins naturals que s'estan elaborant i es presentaran petites fires, però també es mostrarà la relació del paisatge amb els vins. El curs s'adreça a persones interessades en el món del vi, sense formació específica, a professionals o a estudiants. Les classes seran en horari de tarda, en dues sessions per dia, on es combinarà, com sempre, classes teòriques, pràctiques i visites al territori. Tindrà lloc aquest dissabte a la platja de l'Estació una volada d'estels per l'educació a Cunit. Aquest dissabte, 3 de juny, de 10 del matí a 2 de la tarda, a la platja de l'Estació, tindrà lloc una volada d'estels organitzada per les regidories d'Educació i de Turisme amb el suport dels centres educatius d'infantil i primària de Cunit. Durant aquesta setmana, a la classe de plàstica de les escoles es realitzaran tallers de confecció d'estels pels alumnes de primer i segon. Els tallers seran desenvolupats per l'associació Barcelona Estels Club, que portarà el material mig preparat perquè els alumnes puguin acabar de confeccionar i decorar l'estel. Els alumnes i les seves famílies tindran l'oportunitat de fer volar l'estel que hagin confeccionat a la volada organitzada per aquest dissabte amb el lema Estels per l'Educació. L'associació Barcelona Estels Club coordinarà la volada, organitzarà un taller in situ per la confecció d'estels i també farà una exhibició d'espectaculars estels, com per exemple un pop de 22 metres de llargada o un os gegant de 15 metres. Acompanyament guiat a la ruta al Príncep d'Olèrdola del joc online Vestigis. El joc online Vestigis inclou fins a 5 rutes per conèixer el patrimoni d'Olèrdola. Una d'elles està dedicada a Mir Geribert, el Príncep d'Olèrdola, i té com a centre d'activitat el conjunt monumental. Qui ho desitgi la podrà fer amb acompanyament aquest dissabte a la tarda dins la programació de la 41a trobada d'Olèrdola. En aquesta activitat, a la trobada, els participants comptaran amb una ajudant de l'Estanis, l'arqueòleg despistat de Vestigis. L'acompanyament guiat a la ruta al Príncep d'Olèrdola es podrà fer a les 5 o a 6:45 de la tarda de dissabte. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a l'adreça molinari@pm.olèrdola.cat. I el bateria de Coldplay ha visitat les caves i les vinyes de Reventós i Blanc a Sant Sadurní. Will Champion va aprofitar el seu dia de descans a la gira mundial de l'últim àlbum de la banda, Music of the Spheres, per descobrir la finca penedesenca, ja que el músic és un apassionat del món del vi. Champion havia de visitar les caves juntament amb el guitarra del grup, Johnny Buckland, que va disculpar la seva absència en darrera instància. De l'estadi olímpic Lluís Companys, a la granja familiar i dels decibels a l'eufòria i l'eufòria, a la pau i tranquil·litat de les vinyes del Penedès. El bateria de Coldplay i segona veu del grup va passejar per Reventós i Blanc divendres passat, acompanyat per Pepe Reventós. Champion va visitar la finca on, segons diuen, l'artista va destacar els vins Mas del Serral i Xarelo del Noguer, la Rosa de Can Sumoi o el de Nit.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Seguim fent Penedès en xarxa quan passen 5 minuts de 11:15. Aviam si aconseguim que rieu una estona, o si més no, aquell somriure que se us dibuixi a la cara. Aquest és un dels nostres propòsits cada vegada que rebem la doctora Ai Campeto i obrim consulta aquí al Penedès en xarxa amb els consells de la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez. Bon dia, Maria.
Hola, Sílvia, bon dia.
Venim aquí a reivindicar la importància del riure, o si més no, d'aquest somriure, pas previ al riure,
sí.
I de recuperar el joc com a adults, que ens torni a seduir el joc que havia estat tan important a les nostres vides i que a partir d'un moment arraconem i oblidem.
Exacte, i és per això que tenim el nostre lema, que recordeu, no? Riure és cosa sèria, no? Amb aquesta voluntat d'això de col·locar la importància que té el riure i el joc a les nostres vides. Com bé deies tu, quan som petits no ens plantegem res, juguem i ens sentim lliures, no? Si vosaltres us atureu per un momentet a fer una respiració i penseu en el vostre infant de quan éreu petits, segurament el primer que us vindrà serà un somriure, no? Això que deies tu, aquest somriure,
sí,
no?
Sí, amb els records, no?
Oi? I us vindrà alguna foto, algun flash, t'he dit, alguna imatge concreta que és la que us ha detonat aquest somriure, no? Aquest moment de diversió, quan estaves amb els amics o quan estaves amb els teus germans o en un moment amb la família, no? Divertint-te, jugant, al pati, al parc, és igual, fent alguna cosa que a tu realment t'encantava, no? Aquest estat d'alegria i de felicitat que podem recuperar amb aquest simple exercici de tancar els ulls, fer una respiració i anar una miqueta uns quants anyets cap enrere, o mirant fotografies, també, no?
També és veritat, se't dibuixa el somriure,
Oi?
Mirant fotos antigues.
Se'ns dibuixa el somriure. Recordant amb la família, no? També, o amb companys, a vegades també, quan et trobes amb companys que havies anat a l'escola junts, no? Ai, te'n recordes!
I surten les anècdotes i els records compartits.
Quan jugàvem al pati i tal, i això, i allò altre, no? Aquests moments de connectar amb aquests espais d'alegria, doncs, són importantíssims, no? I són eines que tenim al nostre abast, no? I que sovint, doncs, no les utilitzem. Perquè, bueno, estem en el dia a dia i no ens donem aquest espai de poder carregar piles d'aquesta manera, no? Hi ha moltes maneres de carregar piles, no? També una de les altres maneres és venint als tallers de risoteràpia, no? Que, per exemple, aquest dissabte en tenim un.
Sí, i teniu ple o encara hi ha places?
Encara hi ha places. Podeu trucar i reservar plaça. I en aquests tallers és quan dic, val, em dono aquest permís a connectar amb aquest espai on puc recuperar aquest somriure, aquest record de quan jo he estat feliç, he estat lliure, no?, per fer i sentir-me, doncs, això, una persona, doncs, autèntica, plena.
Més desinhibida, no?
Més desinhibida.
Perquè com a adults hi ha molts cursers.
Sí.
I, esclar, com que ens costa, doncs toca agendar-ho, no? Programar-ho. Va, m'apunto a un taller de risoteràpia, o escolto atentament aquesta secció, o la recupero després en podcast quan tingui un moment de calma.
Sí.
I faig l'exercici, em programo.
Molt bé. M'agrada. Sí, és això. Hi ha aquesta part d'acció, aquesta part de voluntat d'un mateix, d'una mateixa, de dir, bé, vaig a fer alguna cosa per recuperar aquest estat d'alegria, no? Perquè a vegades ens pensem que les coses ens venen de fora, no? O que algú de fora ha de tenir la vareta màgica, no? I aprofitant això, us vull llegir una frase que us he portat avui d'un rabí ucraïnès.
Un rabí ucraïnès, Maria?
Sí, bueno, un senyor que ja es
mor, senyor savi, no?
És un senyor savi, sí, que de finals de del segle XVIII, principis del XIX, però que em va caure a les mans i em va encantar, no? Perquè lliga molt amb aquest esperit que parlem amb tu aquí, no? D'aquesta recuperació de l'empoderament d'un mateix, no? I de també agafar aquesta responsabilitat de la meva vida, no? No esperar que les coses em vinguin de fora, sinó que jo prenc part, no? D'allò que vull a la meva vida, no? Aquell objectiu que vull anar a aconseguir, allò que vull canviar perquè no em fa sentir bé, perquè això, no? No em sento realitzada, etcètera, no? Doncs la frase diu així, no? Diu, no hay nada misterioso respecto a la libertad de elección. Si lo deseas, lo haces. Si no lo deseas, no lo haces. Què et sembla aquesta frase?
Que té molt sentit comú. Diu, sí, és clar, no? Però que dur-la a la pràctica
és el que
no és tan fàcil.
Potser ens costa més, oi?
Exacte.
I clar, llavors, sí, aquesta frase té tela, eh? Perquè realment ens podríem passar hores parlant sobre...
Analitzant-la, no?
Sobre això, eh? Però fixa't, això que dèiem abans, no? A vegades ens pensem que la resposta ens l'ha de donar algú, no?
Des de fora.
Des de fora, no? Per què? Doncs perquè, bueno, en la societat en la que ens ha tocat viure, justament... no se'ns deixa, no se'ns permet que realment siguem lliures, no? Com quan érem petits, no? Aleshores, a mesura que ens anem fent grans, aquest poder de creure en, el meu potencial i també conèixer quines són les meves limitacions, doncs ho poso en mans d'altres, no? O de les circumstàncies externes. Aleshores, és clar. Aquí diu, bueno, si lo deseas lo haces, si no lo deseas no lo haces, no? En el sentit de que cada vegada que hem de prendre una decisió o que volem, sí, prendre una decisió o volem...
Que al llarg del dia en prenem moltíssimes.
Que al llarg del dia, evidentment, tot són decisions a la vida, no? I sovint el fet de prendre una decisió, no sé si us passa a vosaltres, que ens escolteu, ens genera molta angoixa, no? Perquè obrim tot un ventall de possibilitats, no?
Perquè no estàs només centrada en si tu, com diu el rabí, ho vols fer o no ho vols fer.
Exacte.
Sinó que contemples moltes altres variables.
Sí.
I llavors és quan es complica l'elecció.
Ahà. I fixeu-vos, no?, que és cert, no és el mateix decidir si em prenc una infusió o un cafè sol, oi?, que si canvio de feina o no canvio de feina... etcètera, no? Si me'n vaig de viatge o no me'n vaig de viatge, si tinc un fill o no tinc un fill. Evidentment, cada decisió té un pes determinat, no? I tot s'ha d'anar col·locant. Què passa? Que és tal el grau de desconnexió amb qui jo sóc, amb la meva autenticitat i amb la meva autoritat com a individu, que fins i tot el fet de, a vegades, no?, de decidir si em prenc una infusió o un cafè, es pot convertir en una cosa que dius, bueno, no passa res, no? És a dir, ara em faig una infusió i potser a la tarda em faré un cafè. Depèn d'allò que em ve de gust, no? És a dir, a vegades estem tan desconnectades que no ens aturem un moment de dir, bueno, a veure, realment el meu cos què necessita, no?
Què em demana?
Què em demana? Em demana més una infusió o em demana més un cafè per activar-me o una beguda fresca o... atendre la necessitat corporal, no? I emocional, també, no? Sinó que moltes vegades les decisions les prenem només amb la part mental, no?
Amb el cap.
Amb el cap. Ah, no, mira, ara no em prendré un cafè perquè si no després no dormiré, no? És a dir, també m'estic programant, ja m'estic condicionant, no? I potser si et prens un cafè perquè vols, perquè creus que et senta bé, perquè el teu cos també et trobes com més apagada o el que sigui, doncs... possiblement et sentarà superbé i després també podràs dormir, no? És a dir, aquesta desconnexió amb nosaltres mateixos ens porta a que prendre aquestes decisions es converteixi en una cosa misteriosa, que diu el rabí, no?
Misteriosa.
Misteriosa, difícil, complicada, no? I això ens fa estar en estats d'això, de neguit, d'angoixa, i moltes vegades passa que... deixem, no? Deixem la nostra decisió, la nostra opinió, allò que nosaltres volem, en mans d'altres, no? I això pot venir des del fet de dir, on anem de vacances, no? I ja només pel simple fet d'evitar aquest conflicte intern...
És interior.
Tot comença per un mateix, no?
Clar.
I si jo, fixeu-vos, si jo tinc un conflicte amb mi mateixa, segur que el tindré també amb tu, no? Per què? Perquè encara que pugui semblar estrany, no? Si jo dic, no, evito tenir aquesta conversa amb mi mateixa i dic, no, anem on tu vulguis de vacances, semblaria a priori que no tinc un conflicte amb tu, perquè, esclar, estic fent el que tu vols, no? I no hi hauria un conflicte. Però sí que hi és aquest conflicte, perquè quan jo faig una cosa que realment jo no la deseo, com diu ell, no?
El rabí.
Com diu el rabí, com que jo realment, autènticament, interiorment, no la vull, al final, tard o d'hora, això sortirà. D'una manera o d'una altra, doncs, sortirà que jo doncs, no he pres partit del fet de decidir on anem de vacances, no?
Voluntàriament.
Clar, clar, voluntàriament, no? Fixeu-vos.
Però vols dir que aquesta tensió acabarà
petant. Acaba sortint. I acaba sortint, pot ser amb un conflicte amb tu o pot ser amb un conflicte amb mi, potser no en el mateix dia, però segurament si et deixo amb el teu, amb el cas de les vacances, no? Deixo el teu criteri el fet de decidir on anem, potser tu decideixes un lloc que a mi, un cop arribo allà, no m'agrada gens i m'ho passo malament, no? I llavors potser segurament em vindrà a dir, ostres, veus, per què no vaig dir que jo volia anar a la platja i no a la muntanya o qualsevol cosa, no?, d'aquestes. Per tant, sempre... I segurament, quan estem en aquesta situació, segurament després diem, ai, és que aquell lloc és no sé què, o és, i em buscaré excuses i començaré a posar la culpa o la responsabilitat de què? O és que el viatge era molt llarg, o és que el servei era no sé com, o és que sempre acabem fent el que tu vols, no? I comencen a sortir coses que realment, si ens aturem per un moment i pensem, direm, clar, però és que jo no he pres partit amb això, no? És a dir, he intentat evitar aquesta angoixa del fet de decidir per aquesta falta de confiança en mi mateixa, no? En el que a mi, en aquesta connexió de dir què és el que a mi em ve de gust, i després surten tots aquesta sèrie de conflictes, no? I això amb el tema, fixeu-vos en temes petits o no tan petits, perquè, clar, per exemple, el tema de les vacances diries, bé, tampoc no és tan important, però segurament si el tema de les vacances li afegim altres coses a nivell de convivència, imagina que tu i jo som parella, no?, i això es va acumulant, va sumant, no?, les vacances d'un any, les vacances d'un altre any, que si anem al cine o anem al teatre, que si comprem aquest cotxe o comprem no sé què, no?, tot allò es va fent una bola i al final allò peta, no?, i aquesta és la cosa, no?, que estem molt desconnectades de realment sentir-nos lliures de fer això que ens diu aquesta frase, no?, tan simple i tan complicada de fer.
També moltes vegades per por que et titllin d'egoista.
Clar.
No? Si només t'escoltes a tu i les teves necessitats,
sí,
et fa por caure en l'egoisme, en no ser prou considerada,
clar,
vers els altres.
Clar. Això és molt interessant, perquè això de ser egoista, això sempre quan comencem a fer un treball d'autoconeixement, també és natural, no? Normalment sorgeix això. Ui, no? És que, o fins i tot, si jo estic començant aquest procés d'autoconeixement, a vegades el meu entorn em diu, ui, això, no?
Com t'estàs tornant?
Com
només penses en tu?
Només penses en tu, no? I fixa't, la meva pregunta seria, i quin mal hi ha en pensar en mi? No? Perquè fixa't, si jo penso en mi, en el meu benestar, si tu em veus a mi contenta, com et fas sentir això?
Bé.
Bé.
Contenta també.
Contenta també, no? És a dir...
Però la primera atzagaiada serà...
Clar, però fixa't, no? Tornem...
Només penses en tu, clar, i els altres.
Clar, clar, clar. Però fixa't que tornem al cap del carrer, no? Perquè sempre estem en aquesta societat en la qual, com que no ens donem aquest permís a fer el que nosaltres volem, si jo no em dono el permís a fer el que a mi m'agrada i jo veig que tu ho estàs fent, que et dic a tu, ai, que egoista que ets, Sílvia, però és que en realitat és un mirall, no?, que m'estàs retornant, que jo no m'estic donant aquest permís, no? I aleshores l'enrabiada, en realitat, d'aquestes persones que diuen, ai, que egoista, que tal, és cap amb elles mateixes, en el fons, no? Perquè elles mateixes no s'estan permetent aquesta llibertat de fer allò que els hi ve de gust en cada moment, no? I alerta que quan diem això no vol dir que jo vagi... Quan jo faig una cosa que a mi em ve de gust, no vol dir que et vagi a molestar a tu. Són coses diferents. S'entén, no?, el que vull dir. És a dir, clar, si jo... És que això és molt fàcil. Tu, quan les persones que teniu gent propera, no?, que us estimeu, tu quan t'estimes una persona i la veus contenta, que la veus que us alegreu i esteu bé, no?
Sempre, clar.
Sempre, no? Que el problema ve quan això, no?, quan veus que una persona es dona aquest permís i tu no te'l dones. Aleshores, bé, és una pista, no?, de dir, ei, atura't un moment, vés amb unes sessions de rissó per connectar amb la teva essència, amb el teu joc, amb aquesta autoritat teva que tu tens i que també tu també et pots donar aquest permís a fer allò que et ve de gust, no?
Realment. No sé si estaràs d'acord, Maria, és un procés que les dones solem fer a partir de certa edat, perquè ens hem passat molts anys pendent dels altres, cuidant sí. els altres,
sí.
i arriba un moment que dius, i jo?
I jo?
On sóc? A partir sí. De certa edat i d'haver viscut certs moments
sí.
vitals, sí. que hi han hagut pèrdues pel camí, no? Sí. I dius, què ha passat amb mi, no?
Molt interessant.
Sembla que és molt femení a partir de certa edat, no sé, els 50.
Sí. Mira, ara
donar-hi que... algun tomb que altre.
Un tomb, sí.
No sé si fer el procés a fons, però almenys començar-ne a ser conscient i dir, escolta, què passa aquí? Si jo realment no tinc ganes de fer això, ho haig de fer per quedar bé, perquè sí. no s'enfadin.
Clar. Clar, la cosa és que jo sempre dic també, jo no puc agradar a tothom, no puc fer content a tothom, no? Llavors, que cadascú es responsabilitzi d'allò que sent, no? I responent a la teva pregunta, sí, és cert, no? Quan arribes a una certa edat o quan has patit alguna, això que has dit, una pèrdua, alguna malaltia, no? Que, per cert, aprofito que dilluns tenim una xerrada a l'Escorxador, en la que justament el títol és aquest, reptes i canvis vitals davant noves situacions, no? És a dir, a partir això, no, d'alguna cosa que ens ha fet un sotrec a la nostra vida, ens aturem i diem, ep, que això va de debò, que el rellotge va i no s'atura, aleshores, a què estic esperant per atendre'm a mi mateixa, no? Perquè al final és això, és un acte de cuidado, no? De cura cap a mi mateixa i d'amor cap a mi mateixa, i això és que és un acte d'amor cap a mi i cap a l'altre, no? El millor que podem fer pels nostres fills, pels nostres sers estimats, no? És que et vegin, no? Que et cuides, no? Hi ha aquesta cosa malentesa, no? De dir que les persones cuidadores, no? Que ens hem d'abocar sempre cap als altres, no? I descuidar-nos, no? I aleshores, clar, arriba un moment que si jo no em cuido, arribarà un moment que ja no hi haurà res més que et pugui oferir, no? Llavors és quan s'intercanvien també rols i poden sortir aquests sentiments, no? D'impotència, de ràbia, no? Això passa moltes vegades també a moltes persones que diu, ui, doncs tan cuidadora que és, i aquestes persones, com que no es permeten aquest espai d'autocuidado, després tenen una ràbia, una frustració interna molt important, no? I clar, llavors dius, bueno, es tracta de parar atenció i d'anar sanant aquesta ràbia i dir, bueno, de no tornar a arribar a fer aquesta acumulació, no? D'aquests sentiments, no? Perquè tot és equilibri a la vida, tot és moviment, tot és equilibri, no? Aleshores, no sempre puc estar contenta, ni sempre puc estar donant-te, no? És a dir, jo també m'alimento i ofereixo, no? És a dir, rebo i dono, donar i rebre, és aquesta llei del donar i rebre, que és moviment constant, no? I sí, en aquesta societat, i tornant a respondre a la teva pregunta, semblaria que sí, de moment, i per desgràcia està com més enfocat en el món femení, perquè encara, a dia d'avui, tot i que està canviant, però encara a dia d'avui el pes d'aquesta funció més de cuidadora la portem les dones. I per tant, sí, el tant per cent més elevat, doncs estaríem en aquest sector femení, i a partir d'aquesta edat, clar, perquè és quan ja tens una edat que els nens ja són grans, per exemple, no? Que ja no estàs tan ficada en el fet de cuidar amb el nen tan directe, és quan t'atures.
Però aleshores cuides pares.
Després
és una roda interminable.
I no acabaríem mai, clar. No? Però, i tornem al mateix, no? Com cuido jo també els altres, no? Des del sentiment aquest de... I tornaríem a la frase, Si lo deseas, lo haces, y si no lo deseas, no lo haces. Perquè també, com cuido, no? Com t'ofereixo jo aquest cuidado, no? Si jo te l'ofereixo des del que jo vull cuidar-te, des d'aquesta alegria, no? Des d'aquesta connexió amb mi, de dir, uau, ara em sento plena, em sento contenta, em sento amb ganes de cuidar-te, jo a tu et cuidaré d'una manera, no? I potser estaré 5 minutets i et seran suficients, t'ompliré, no? D'aquest cuidado. I si ho faig des d'un altre punt de l'obligació, no, perquè toca, perquè sóc la filla o perquè sóc la mare...
És el que s'espera de mi.
Perquè és el que s'espera de mi, segurament aquella qualitat de la cura no serà la mateixa, no? I potser em puc passar amb tu 10 hores, però el resultat, com si diguéssim, el que pesa al final, doncs possiblement serà diferent, no? de si jo t'ofereixo des d'aquest altre lloc. No? Per això és molt important aquesta connexió, d'aquesta recuperació de la nostra confiança en les nostres capacitats i també en els nostres límits. I això ho podem recuperar a través del riure i del joc, no? Per què? Perquè no per res esotèric ni misteriós, eh? Tornem un altre cop a la cosa senzilla, sinó perquè quan nosaltres érem petites o petits teníem aquest poder, no? Aquesta veritat, no? De qui sóc, que m'apassiona, què puc fer i què no puc fer. Aleshores, tornant a posar-me en aquell estat, en aquell ambient, a través de sessions de joc, puc recordar-me i reconnectar-me amb això i a partir d'aquí tinc aquesta informació i la puc tornar a aplicar al meu dia a dia i aleshores doncs aprofitar, ser més feliç, si vull fer una cosa la faig, si no, no la faig, i tenir unes millors relacions amb els altres.
Has dit així de passada i ràpid dues cites que vull repescar, d'una banda el taller de Rissa i de l'altra la conferència de dilluns.
Sí.
Dóna'ns més dades, dia, espai, hora.
Sí. Dissabte, dia 3, sessió de rocioteràpia a les 11 del matí a Vilafranca. Podeu reservar trucant-me o per les xarxes, em trobareu com a Icampeto Maria. I dilluns, dia 5, a l'Escorxador a les 11 del matí també, amb la companya Eva Torrents, amb una xerrada que organitza l'associació Ginesta. És una xerrada oberta i gratuïta, o sigui que també us esperem.
Moltes gràcies, doctora Icampeto, Maria Rodríguez, per aquests consells que ens has dut una setmana més. I tornem el mes que ve.
Vinga, moltes gràcies, cuideu-vos molt i jugueu molt.
Ho farem. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.